L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 20 de setembre, destacarem... L'Ajuntament sufragarà part del cost del transport escolar de secundària dels nuclis d'Ulldecona. La dona de Vinaròs morta a Amposta mai havia denunciat maltractaments. L'ambulància de Santa Bàrbara podria estar un altre cop a l'ull de l'huracà. Demà entra en funcionament l'Hospital Infantojuvenil de les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'Ajuntament d'Ulldecona aportarà uns 8.000 euros per garantir, durant aquest curs, la gratuïtat del transport escolar dels alumnes de secundària dels nuclis de població del municipi després que el Consell Comarcal del Montsià aprovés el copagament del servei arran de les retallades del govern. L'alcalde d'Ulldecona, l'independent Celestí Herbàs, va explicar que la mesura es mantindrà aquest curs amb la idea de modificar la llei que no preveu la gratuïtat pels desplaçaments dins del mateix municipi. Arran les converses amb ensenyament i el Consell, el consistori ha garantit als pares dels alumnes dels nuclis el menjador escolar per a primària i secundària i la gratuïtat del transport de primària. Celestí Herbàs.
L'Ajuntament assumirà la despesa del transport de secundària. Per tant, de que avui els xiquets, ja quan han pujat els cotxes, ja tenien l'ordre de que no tenien que pagar res. Però això és aquest any. L'any que ve no sé com estarem. Ara nosaltres intentarem negociar amb el departament, perquè el problema és que és una llei que està feta en què no els tocava, però de fa 7 o 8 anys o 5 o 6 anys pues se feia una excepció i ens ho pagaven. I ara és simplement el que s'ha de fer és modificar bé la llei i posar-la d'acord per a que aquesta gent no tinguessin cada any estar negociant. Simplement és que la gent que és que el dels barris, i en aquest cas també està a les cases del Canà, perquè estiguen uns quilòmetres del centre, bueno, del nucleo principal, que estos els ho paguen tot. I ara estem en això.
Herbàs va participar el passat divendres a la nit en una reunió amb els pares i mares d'alumnes afectats al barri Castell. Herbàs va apuntar que, per contra, el consistori assumirà el cost del transport dels alumnes de secundària dels nuclis davant la negativa d'ensenyament de fer-se encàrrec a partir d'enguany amb les retallades pressupostàries en marxa. Es tracta d'una despesa que ha xifrat entre 7.000 i 8.000 euros i que beneficiarà a uns 70 estudiants, segons va assegurar. En un problema similar es troben la cinquantena d'alumnes de secundària de les cases d'Alcanar, que van protestar per aquesta situació, rebutjant pujar a l'autocar el segon dia de classe. De moment, el consistori d'Alcanar continua negociant amb ensenyament una sortida al conflicte mentre els alumnes viatgen amb el transport escolar sense pagar, atès que la modificació del reglament comarcal per fer efectiu el pagament encara no ha estat publicada.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La veïna de Vinaròs, que va ser trobada morta a Amposta aquest passat cap de setmana, no havia presentat cap denúncia prèvia per maltractaments contra el seu marit, qui va ser detingut com a presumpte autor dels fets. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així ho ha indicat el subdelegat del govern de la província, Antonio Lorenzo, que va presidir uns minuts de silenci per condemnar la mort i recordar la víctima. La dona va ser localitzada, recordem, a última hora de la tarda del diumenge a casa d'un familiar d'Amposta després que desaparegués de casa seva a Vinaròs dijous passat. Antonio Lorenzo va apuntar que el divendres es va presentar una denúncia per la desaparició davant de la Guàrdia Civil de Vinaròs. Durant el matí d'ahir es va practicar l'autòpsia a la víctima. El cas investiga el jutjat número 2 de Vinaròs, que ha decretat el secret de el sumari de les actuacions. El detingut no està previst que passi a disposició judicial. El subdelegat del govern a la província de Castelló també va lamentar que amb aquesta última defunció ja són 44 les dones mortes a Espanya des de principis d'aquest any, presumptament a mans de les seves parelles. Així mateix, aquesta és la primera que hi ha a Castelló. Aquesta mort ha causat un fort impacte a la ciutat, especialment entre els veïns de la finca on va ser trobat el cadàver el diumenge.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'ambulància de Santa Bàrbara podria estar un altre cop a l'ull de l'huracà. La Sénia reclama, amb una moció aprovada per tots els grups amb representació al consistori, continuar disposant d'ambulància durant les nits. La que va tenir durant les passades festes majors seria la que cobreix les nits a Santa Bàrbara. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs. El ple de l'Ajuntament de la Sénia tenia previst aprovar ahir dilluns a la nit una moció presentada per tots els grups municipals reclamant que el vehicle per cobrir emergències mèdiques continuï present a la població durant les 24 hores. La retirada de l'ambulància del cap de la Sénia durant les nits obliga, en cas d'emergència, a activar i desplaçar un vehicle des de Santa Bàrbara o Ullacona, on encara es disposa d'aquest servei. Tot i que durant les festes majors de la Sénia, a finals del passat mes d'agost, Salut va accedir a situar una ambulància al cap temporalment, el vehicle marxa ara a cobrir la nit a Santa Bàrbara, servei que el municipi té des del passat mes de maig. Maruchi Ballester, alcaldessa pel futur per la Sénia Entesa, recorda, però, que la Sénia és el municipi que està més lluny del centre hospitalari tortosí i que aquesta circumstància podria acabar perjudicant greument veïns i usuaris. L'escoltem.
Això representa, no sé, clar, en una urgència molt greu, una hora i 20 minuts és massa. De l'altra manera, en 40 minuts, sortint d'aquí de la Sénia, arribem al verte de la cinta. O sigui que mos retardem estos 20-40 minuts en què vingui l'ambulància fins aquí i després baixa al verte de la cinta. Això, clar, considerem que en un cas greu pot ser decisori per a aquella persona. Hi ha urgències que venen d'un quart d'hora, 20 minuts, no? Per tant, a la distància que estem, la Sénia, que és el poble que estem més lluny del verge de la cinta, considerem que és el municipi on s'ha de tindre més en compte que aquestes retallades no es poden produir. Hi ha altres municipis que estan molt més a prop de Santa Bàrbara. Jo no dic que no estic d'acord en cap retallada, no? Però, clar, en aquest cas, el nostre municipi és el que està més lluny. Per tant, hem parlat amb tots els grups polítics, estan tots d'acord.
Amb la moció presentada ahir a l'Ajuntament de la Sénia es vol fer palesa la desaprovació amb la mesura d'aquesta retallada, així com una recollida de signatures entre els veïns que la recolzarà. Els resultats d'aquestes accions seran traslladades al departament i al govern. Ballester, però, alertava també que l'ambulància durant les 24 hores del dia no és l'únic servei sanitari en perill a la població. En aquest sentit, mostrava els seus dubtes sobre el manteniment de l'actual equip mèdic de guàrdia durant les nits, un metge i una infermera, gràcies al fet que el personal sanitari s'hagués compromès a cedir una hora del seu temps de treball per fer mantenir el servei després de la retallada pressupostària. No només la qüestió dels serveis sanitaris preocupa el consistori senyent. Els grups de Futur per la Sénia, PSC i Esquerra Republicana també van presentar al ple d'ahir una moció conjunta en contra de les retallades pressupostàries del govern en matèria d'ensenyament.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Esquerra d'Amposta fa balanç dels 100 primers dies de govern a l'Ajuntament Ampostí i demana a l'alcalde que sigui més exigent amb la Generalitat. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, efectivament, Tomàs, grup municipal d'Esquerra. Esquerra d'Amposta ha fet el balanç dels 100 primers dies de govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la capital del Montsià. Adam Tomàs, que com saben és el portaveu del grup, ha fet un resum dient que el govern municipal de Convergència i Unió no censura amb els problemes del dia a dia per manca de lideratge i descoordinació interna. Adam Tomàs ha criticat que només començar la legislatura ja van augmentar els càrrecs de confiança. Aquest i d'altres són alguns dels punts que han criticat. Anem a escoltar el portaveu d'Esquerra.
Nosaltres hem dividit aquests 100 dies de govern en 10 punts crítics que considerem que la feina no s'ha fet, i jo crec que per destacar, per no fer un desglòs dels 10, pues destacaria, per exemple, el primer punt que és la creació de nous càrrecs de confiança. Després, altres, bueno, mancança de lideratge per part de l'alcalde i desorganització. Hi ha moltes comissions que en 3 mesos, en 100 dies de govern, encara ni s'han convocat. O sigui, no sabem, no hem tingut cap comissió de serveis socials, no hem tingut comissió de polítiques d'ocupació, de governació. Nosaltres també un dels punts que reclamem a Convergència i Unió és més exigència en el govern de la Generalitat, com a mínim la mateixa exigència que tenia quan governava un altre partit de la Generalitat de Catalunya. Ara, pues, també l'incompliment d'alguns compromisos adquirits durant la campanya electoral, incompliment flagrant que a més se demostra que hi ha hagut engany a la ciutadania per part de Manuel Ferrer, no? Com pugui ser, per exemple, el CAP, el nou CAP, que es va fer una gran roda de premsa presentant-la en plena campanya electoral, resulta que no té finançament.
Doncs aquestes són les paraules d'Adam Tomàs, que també ha qualificat de polítiques erràtiques la política comercial, explicant doncs l'errada que és pintar a terra i cobrir alguns fanals, coses que s'ha fet des de l'Ajuntament d'Amposta. També Tomàs ha estat molt crític al malbaratament de recursos locals a causa del dèficit de més de 80.000 euros amb què s'ha tancat l'activitat de la Societat Anònima Municipal d'Urbanisme, la GURS. Amb els republicans han demanat a Manel Ferrer que es faci més responsable del govern municipal i també doncs, que faci un gir per tal de millorar la descoordinació interna del govern municipal.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Demà dimecres entrarà en funcionament l'Hospital de Dia Infantojuvenil de les Terres de l'Ebre. Aquest nou hospital de dia permet realitzar una intervenció més integral i intensiva dels casos més greus de problemes de salut mental entre joves menors de 17 anys, que fins ara no es podien atendre adequadament a les nostres comarques. Aquest nou servei assistencial, el primer de les Terres de l'Ebre, evitarà el desplaçament de joves fins a Reus i complementarà l'important desplegament de recursos d'atenció a les persones amb problemes de salut mental que ha fet el grup Pere Mata a les Terres de l'Ebre des de l'any 2006. Els directors territorials de Salut, Albert Gómez, i d'Ensenyament, Antoni Martí, juntament amb el director general del grup Pere Mata, Joan Amigó, el gerent de la Fundació Pere Mata de les Terres de l'Ebre, Enric Cardús, i la directora mèdica de la Fundació, Cristina Vila, visitaran les instal·lacions del nou Hospital de Dia Infantojuvenil de les Terres de l'Ebre, que entrarà, com dèiem, en funcionament aquesta setmana.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
comencen les inscripcions dels cursos de tardor al telecentre de l'Ametlla de Mar. Demà, a partir de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda, es pot passar pel telecentre a inscriure's als cursos organitzats des de l'àrea de formació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per aquesta tardor. Les places són limitades. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens porta aquesta notícia.
S'apropa la tardor i Ametlla els cursos que s'ofereixen al telecentre de l'Ametlla de Mar. Des de l'àrea de formació de l'Ajuntament s'ha preparat un programa ple de cursos clàssics que compten amb molta acceptació, però sense renunciar a les novetats. Per tant, cal destacar d'una banda els cursos de manipulador de productes fitosanitaris i el de monitor de lleure i de l'altra les novetats vinculades a la informàtica i al programari lliure i les xarxes socials. Hi ha cursos d'àmbit lúdic que compten amb una alta acceptació municipi, com són els balls de saló, fotografia, llenguatge de signes o el d'intel·ligència emocional. Tot i la variada oferta des de l'àrea de formació, es confirma que es continua buscant oferir altres cursos i, per tant, respondre a les necessitats de la població sempre que sigui possible. Ens explica la regidora de Formació i Treball, Eva de l'Amo.
A mesura que la gent s'interessa per un tema en concret, clar, per un número reduït de persones no es pot fer l'esforç, però en quan veus que hi ha interès, pues evidentment ens fiquem en marxa i montem un curs. Sempre que es pugui omplir i tingui les garanties de personal, està clar que se té en compte.
Des de demà, a partir de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda, els interessats poden passar pel telecentre del municipi a inscriure's. Cal recordar que hi ha places limitades i que cal portar el DNI i el full d'ingrés bancari. A més, per als cursos subvencionats és necessari dur la fotocòpia de l'última nòmina, rebut d'autònom o la fulla de demandant d'ocupació actualitzada. Recordem que les places són limitades.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dijous es passarà el documental sobre les excavacions al vaixell enfonsat de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta informació.
En el marc de la Setmana de la Diada de Catalunya de Deltebre i coincidint amb el tercer any d'excavacions de l'antic vaixell enfonsat davant la desembocadura de l'Ebre, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya oferirà un documental sobre els treballs realitzats enguany al vaixell enfonsat. Recordem que és un vaixell amb càrrega militar enfonsat després del 1798, quan intentava aproximar-se a la gola de l'Ebre. Les anteriors campanyes han mostrat que es tracta de les restes del vaixell de fusta més ben conservat que s'ha trobat mai a Catalunya, ja que es conserva tota l'estructura del buc i era visible tot el carregament de la part central del vaixell, format per caixes i botes de fusta encara tancades. Sobre el que es podrà veure aquest dijous al documental en parla el director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Gustau Vivar.
El que volíem fer era mostrar la nostra feina, el que fèiem al dia a dia, perquè ja les altres campanyes d'excavació hem estat fent xerrades de difusió per tot la gent de Deltebre i gent d'altres poblacions que han volgut venir a aquestes xerrades que fem a Deltebre, però ens havíem donat compte que ja havíem explicat tot el vaixell, ja havíem explicat com treballem, ja ho havíem explicat tot, i que podia fer-se una mica pesat per la gent que ja ha vingut els altres anys, doncs que hagués sigut una miqueta el mateix. Llavors, aquest any vam decidir fer la filmació del treball que estàvem fent sota aigua, una filmació que vam fer la setmana passada i que ara estem muntant, per ensenyar una mica a la gent, ja si en viu, com treballem, ja no en fotografia, sinó ja en imatge, i en imatge que es mogués i que pogués veure tothom què és el que hi ha sota de l'aigua i veure també la visibilitat que tenim quan estem treballant, que no és especialment bona. Sí que és veritat que hem comptat amb un càmera molt avançat a filmar aquest tipus d'imatges i la veritat és que jo les he vist, no he vist el muntatge final, sí que he vist les imatges i puc dir que la gent que vingui i s'apropi a Deltebre a veure aquest documental, doncs sortirà molt contenta.
Fins al 30 de setembre es durà a terme la tercera campanya d'excavació, on enguany l'equip format per 28 persones està arribant al centre de l'embarcació, amb l'objectiu d'extreure el màxim d'informació històrica. Els interessats en el tema i sobretot en el passi del documental, recordeu, aquest dijous a les 8 de la tarda a la sala Ramon Calvo de Deltebre.
L'informatiu de Mute.
tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'activitat de vela adaptada en l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, l'Ecomuseu i el Mirador del Garxal al Parc Natural del Delta i el tram adaptat per a persones amb discapacitat de la Via Verda de la Terra Alta es troben dins de la guia d'espais i activitats a la naturalesa accessibles per a totes les persones, presentada ahir per la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitats Físics. La publicació neix com a resposta a una de les continuades demandes que realitzen els membres de l'entitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat i ser turistes amb plens drets.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des d'Alcanar, passem avui balanç a la participació d'un bomber canareu, Jordi Bord, en els Jocs Mundials de Policies i Bombers celebrats a la ciutat de Nova York el passat mes d'agost. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui i passem balanç a la participació d'un bomber de la Generalitat d'Alcanar, Jordi Bord, membre del Parc de Bombers d'Amposta. Ell, juntament també amb d'altres bombers i policies de les Terres de l'Ebre i del conjunt de Catalunya, van participar ara fa unes setmanes, el passat mes d'agost, als Jocs Mundials de Policies i Bombers celebrats a la ciutat de Nova York. Una competició i una estada a la ciutat dels Gratacels d'una vintena de dies, aproximadament 3 setmanes, en les que es combinava la participació esportiva en aquest certamen ja tradicional entre policies i bombers de tot el món i, com no, també compartint els atractius turístics de l'emplaçament de la ciutat que els acollia. Jordi Bord passava balanç als nostres micròfons, valorava com havia anat aquesta experiència. L'escoltem.
Al final, l'experiència general pues, sempre és positiva, el fet de d'anar a una ciutat tan important de primer ordre com és Nova York i bueno, pues, tindre la possibilitat d'estar allà 20 dies competint i coneixent i interactuant i convivint en companys que també tenim pues, entre el que és la feina i els esports, coses en comú, pues, en general és una experiència molt, molt interessant. Els 20 dies els que jo he estat allà de competició havien de ser 9, però bueno, per la visita de l'anunciada visita de la Irene, de l'huracà Irene, se va comprimir tot en, si no recordo malament, 5-6 dies de competició, que van ser, la veritat, molt intensos, però bueno, estem parlant de que els 8-9 dies abans de les competicions que jo ja estava allà, pues van ser també d'entrenament i intentar pues, mirar-se una miqueta tot. O sigui, els últims 4 dies sí que ens hem deixat anar.
Pel que fa a l'apartat estrictament competitiu, Jordi Bord prenia part en 4 proves. D'una banda, formant part de l'equip dels bombers de la Generalitat de Futbol Sala, no aconseguien de superar la primera fase classificatòria del campionat. També va prendre part en la prova de rem indoor, on sí que aconseguia, en aquest cas, de classificar-se per a la final, i tot i no poder aconseguir medalla, com tampoc no va poder ser en la prova dels 10 quilòmetres quilòmetres de cross. Per últim, on sí que va sonar la campana va ser en una de les proves més emblemàtiques d'aquests llocs, com és la pujada d'escales a un gratacels, 850 escales pràcticament de pujada amb l'equipatge d'un bomber. En aquest apartat, Jordi Bord aconseguia la setena posició en la classificació de la seva categoria, però en el conjunt per equips, els bombers de la Generalitat assolien la medalla de bronze. Unes proves i uns resultats que tant Jordi Bord com els integrants de la delegació catalana ara miraran de superar en la propera edició dels Jocs Mundials de Policies i Bombers, la que se celebrarà d'aquí a un parell d'anys a la ciutat irlandesa de Belfast.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El sènior femení del handball Amposta la Grama prepara aquesta setmana el seu debut al campionat de Lliga de la Divisió d'Honor de Plata, grup B. El primer partit portarà les ampostines a jugar a la pista del Vícar Goya Copper d'Almeria el dissabte a partir de les 7 de la tarda. El bloc ampostí ha sofert baixes molt importants. El bloc entrenat per Marc Fornós està plenament centrat en el primer partit de la Lliga, després d'una pretemporada en la que ha disputat diferents amistosos. L'últim d'ells va ser davant del València i les coses no van sortir massa bé, ja que les ampostines van caure derrotades per 22-33. D'altra banda, cal destacar que el proper dilluns arribarà a Amposta la selecció absoluta xilena femenina per realitzar un estatge de 10 dies que els serveix per a preparar els Jocs Panamericans que celebraran dins de 2 mesos. A més, està previst que el 2 d'octubre a les 7 de la tarda i al pavelló d'Amposta acolleixi un partit entre la selecció catalana absoluta i la de Xile.
Serveis informatius de Mute.
Vols jugar a rugby?
Vols saber què se sent al formar part d'una melé?
Vols guanyar un atux?
Vols viure en primera persona un tercer temps?
Ara pots. Els Taus d'Amposta Rugby Club Terres de l'Ebre busquen jugadors.
A què esperes? El rugby és el teu esport. Sigues un tau més.
Informa-te'n al telèfon de Xavier Abril, 657-648-491. A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4.
Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més, per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.